No tenim... Ah, sí, sí que tenim, sí que tenim, sí que tenim, sí. Los cuentos lo explican muy bien, miras de rosa y ella también, hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería me tienen hasta el por no dejarme ser quien quiero. Harta, ojalá que algún día rompamos ese rol. Dejemos de ser princesas. 4 minutets perquè siguin en punt un quart de 6 de la tarda i amb la Su de fons i aquest reines... Encara no ens hem cansat de la Su, eh? Hi ha molta gent que diu que escolta que n'ha quedat farta d'escoltar-la aquest estiu amb aquella promoció, aquella promo que feien per Televisió de Catalunya. Però vaja, nosaltres la utilitzem avui com a sintonia d'aquest espai que cada 15 dies fa que dediquem uns minuts a parlar de qüestions i a fer-ho amb ulls i amb veus de dona. De fet, comparteixen ja una estoneta amb nosaltres la Marta Uller, que és tècnica del CIAT del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i l'Olga Muntades, que és membre del col·lectiu Cau de Llunes. Noies, molt bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Com esteu?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Sou de les que heu avorrit la Su aquest estiu o no? Encara us convenç?
Una mica avorrit, sí.
Alguna cançó encara agrada, però sí, una mica cansadeta, potser sí.
Déu-n'hi-do. L'hem explotat moltíssim, eh? L'hem vist en desenes de festivals que dintre de les seves capacitats s'han pogut desenvolupar. Escolteu, avui nosaltres parlem de gèneres dissidents. Ara ens ajudeu a explicar exactament el que fem referència. Jo només diré una cosa, perquè clar, m'he hagut de què volen parlar avui aquestes noies? Sexualitats i relacions afectives diverses, gèneres dissidents. A què fem referència quan utilitzem aquests termes?
Doncs una mica és tot allò que se surt una mica del sistema aquest cis heteronormatiu i binari, aquestes coses que diem. No estem acostumats potser a que els nens són nens, les nenes són nenes i s'han d'agradar d'aquesta manera, però hi ha tot un seguit de gent i un moviment polític darrere, no? que surt d'aquesta norma i vol expressar el seu gènere i la seva sexualitat de maneres molt diverses.
Això ha estat així tota la vida, però estem més avesats a parlar-ne i a reconèixer-ho ara. Estem en una societat que ha madurat, potser no tant com ens agradaria, i no sé si juguen a favor també tots els nostres governants, perquè veiem ara mateix, per exemple, segons qui, representats en arcs parlamentaris que no acaben de veure amb bons ulls segons quina d'aquestes relacions afectives?
Correcte, perquè sempre hi haurà una part de la societat que li costarà moltíssim, no? obrir una mica els ulls i veure que les persones no queixem totes en un quadradet, no? I que, com ha comentat la Olga, que sortim d'aquests esquemes i aquests patrons que ens venen tan marcats. Que, com comentàvem, i havíem repetit moltíssim amb la Marta, que tenim el patriarcat i el capitalisme donats de la maneta i ajuden a que aquestes ments continuïn així.
Perquè costa tant, Olga, trencar amb aquest pensament? O perquè costa tant de manifestar directament aquest sentiment?
Bueno, hem de recordar que és un dels col·lectius que més repressió ha passat durant molts anys, que estem parlant de persecució policial, institucional, social i molt, molt heavy, no? I així que, bueno, que s'hagi començat a parlar i a normalitzar, doncs són molt bones notícies, però que hem de recordar que no és ni a tot arreu així. Pensem que aquestes persones moltes vegades no poden plantejar-se les vacances igual que tu, perquè ja pensen, pues, en aquest país jo no hi puc anar perquè no seré benvinguda, o també en segons quins espais continuen rebent, pues, des de mirades a comentaris i actituds discriminatòries. I com deia la Marta, doncs, hi ha un sector de la societat, des de el feixisme com a fonamentalismes religiosos de totes bandes que encara, pues, parlen en llenguatges de que si són una desviació o coses molt greus.
Però no ho tenim tan lluny. I mostra d'això és que, per exemple, a casa nostra encara hem de celebrar un dia de l'orgull per defensar precisament tot aquest sentiment, que per alguns és alguna cosa rara. Estem lluny d'aconseguir la fita o estem lluny d'aconseguir aquesta tolerància amb tothom amb qui convivim?
Jo penso que estem lluny de la tolerància de tot, no? Perquè és com que els passets de formigueta que es van fent, fas un passet de formigueta endavant i sembla que en facis dos endarrere, perquè la gent moltes vegades fa la comparativa de que hi ha moltes coses que han canviat, i és cert, però a vegades no vol dir que hagin canviat tampoc d'una forma constructiva. A vegades hi ha hagut una evolució, però han acabat agafant també una mala visió, no? Perquè un exemple equiparant en el tema del feminisme, per exemple, les dones, la idea era que sortissin al món laboral, no? I d'una altra manera, no han sortit del món domèstic, no? Vull dir que les coses potser sí que d'una banda avancen, però que d'altres es deconstrueixen. I no acaba d'haver una evolució molt, molt neta.
I també hem de pensar que tampoc és el que busquem és tolerància, no? Sinó potser trencar amb aquesta normativitat que assumim que qualsevol persona que coneguem pues, serà heterosexual, serà monògama o serà que li assignem el gènere que ens pensem que va lligat amb el sexe i totes aquestes coses. Potser trencar aquestes normalitats és el que es busca una mica, no? Que no sigui... La paraula dissidència, no, ja et diu que és perquè surten d'una normalitat que tenim assumida i és el que es vol trencar una mica.
Com es trenca això? Com es fa, Olga, Marta? Com s'aconsegueix?
És molt difícil, donar una resposta fàcil en això. Jo crec que...
Perquè Hi ha molts col·lectius al nostre territori que el que fan és mirar que el missatge qualli en la societat. Però una cosa és el missatge i l'altra són accions i aconseguir que aquest missatge tothom se'l senti seu. I a la vegada acabin, torno a utilitzar la paraula, tolerant que no hi ha una normalitat, sinó que són moltes.
Parlàvem de tolerància quan potser el que hem de parlar simplement és de respecte, no? De que la meva llibertat acaba on comença la teva i és el que moltes vegades es rebassa. Aleshores, el treball de com poder fer aquest canvi és costós perquè és abarcar moltíssim. O sigui, tal com ha comentat l'Olga, que hi ha hagut repressió en tants àmbits, doncs s'ha de lluitar contra tots aquests àmbits. I, bueno, tal com hem anat recolzant sempre al llarg d'aquesta secció, el tema dels col·lectius i la lluita al carrer és que sempre acaba sent la clau, perquè no ens ho creiem, però és que la força la té el poble.
Sí, i bueno, una mica això, doncs, canviant les referencialitats i la manera que es representa moltes coses, no? Pues el tipus de famílies, el tipus de persones que veiem referencialitzades a tot arreu, doncs és molt important i lligant un altre cop també amb la repressió que comentava la Marta, hem de recordar que crec que és l'any 79 va ser la primera manifestació a Barcelona, en el Front de l'Alliberament Gai, va acabar la comissaria la gent, vull dir que, i no fa gaire temps, i per això crec que hem de ser molt conscients del passat que tenen aquests col·lectius i aquests moviments que sempre han estat una mica al marge també del sistema capitalista, no? Perquè a vegades també ara estem veient amb tot el que deies tu, no? De l'orgull i tot i tal, que fem una gran festa el dia 28 de juny, però que moltes vegades és una estratègia de màrqueting tan capitalista com institucional i que hem de recordar que estem parlant de persones i de condicions de vida d'aquestes persones. I ara que m'estem parlant tot això, també m'agradaria recomanar molt una sèrie que està a Netflix, ara que ha tingut força d'èxit, que es diu Pose, que s'hi escriu P-O-S-E, que parla una mica de tot això. Està situada als Estats Units a l'època dels anys 80 i que parla com era la vida al marge d'aquest sistema cis-heteronormatiu, que és molt interessant.
Mira, Olga, ara que anomenes aquesta sèrie de Netflix, les noves tecnologies, el temps en què vivim, el segle XXI, les comunicacions, les xarxes socials, han ajudat a canviar alguna cosa en positiu en aquest sentit? O és al revés, que ostres, que les utilitzem també per assenyalar, per criminalitzar?
És una eina que podria ser molt constructiva i que podria fer-se-li un molt bon ús i, de fet, és una altra forma, entre cometes, de lluita, no? Però és veritat que, com fa la pròpia societat, mentre es tira endavant una cosa, en destrueix una altra. Aleshores, és una arma de doble filo.
Sí, estic molt d'acord, no? Ha servit, per una banda, per donar visibilitat a moltes persones, moviments i idees, però també per donar més plataformes a l'odi, no? Pensem en, per exemple, indústries molt masculinitzades, com per exemple els videojocs o pel·lícules de superherois, que crec que en parlàveu ara, a la que s'han començat a introduir personatges que són una mica, surten una mica de la norma, inclús personatges, simplement posar més personatges, tres personatges femenins, ja hi ha hagut una resposta d'odi, de no acceptació d'aquestes noves referencialitats que també fa una mica de por i reflexen una mica que no està tan normalitzat com a vegades ens pensem.
Les noves generacions pugen diferent? Les noves generacions són les que canvien alguna cosa o tenen l'oportunitat per que hi hagi un canvi en el que estem mal acostumats?
La pregunta és complicada, perquè la veritat és que sí que s'ha detectat que hi ha una adolescència que aflora amb un masclisme molt a flor de pell i això no acompanya gens tampoc els grups que no estan dins aquest esquema cisheteronormatiu. Aleshores, no sabria què dir-te, perquè sí que podria ser una oportunitat de canvi, però en canvi l'educació que s'està donant des de diferents bases, des de la música que escolten, la publicitat que reben, les pel·lícules que fan, és tot un conjunt que no deixa de formar part d'aquest esquema del que contínuament estem lluitant per sortir.
I també que està molt bé, jo sóc bastant optimista pel que fa a les noves generacions, però que això a vegades és un discurs per treure'ns la responsabilitat a les persones adultes, no de dir ja ho faran els més joves, però els més joves no canviaran si nosaltres no canviem tampoc, que som els que els estem ensenyant al món d'alguna manera, no? I canviar tant nosaltres mateixos com el nostre entorn és el que pot fer que canviïn les noves generacions. Així, espontàniament, no passarà res si no fem que passi.
Centra les escoles, per parlar d'això, escoles, instituts. Marta, com a tècnica del CIAT, del Consell Comarcal, i Olga, com a altafullenca, i segur que la coneixes, la vicepresidenta de Polítiques de Gènere del Consell Comarcal, en aquest cas del Tarragonès, és la veïna d'Altafulla, Marisa Méndez Vigo, i ens acompanyava la temporada passada quan parlàvem precisament de com treballar amb els més petits aquest respecte. I una de les seves voluntats era poder entrar a les escoles, i potser no tant en grans ciutats o en municipis grans, que hi ha més recursos, sinó fer-ho també en els municipis o en els nuclis més petits, que potser no se'n parla tant d'això. S'està fent, Marta, Olga?
Jo, dos comentaris. El primer és que ara has fet el comentari que si això es treballa i moltes vegades el que es fa és delegar-ho a les escoles. A les escoles se'ls assigna sempre que facin moltíssimes coses, que eduquin sobre moltes coses, que els nens vinguin educats a casa, que a casa no hagin de ficar fenya, no? I és una fenya que s'ha de fer entre tothom. I per altra banda, comentar-te, per lo que és el CIAT, sí que sovint organitzem i tenim molta voluntat de sí poder fer tallers, però només comentar que com treballo a l'administració, no? A l'administració, al CIAT, entre tres persones que som, no arribem a una jornada. Aleshores, els recursos pels que es predisposen a treballar, almenys en termes de feminisme, és poc. I ara, per exemple, d'aquest any s'ha iniciat un servei que es diu el SAI, que és el Servei d'Atenció Integral per a tots els grups LGTBI, que és una persona que no està ni a mitja jornada. Aleshores, els recursos dels que s'inverteix, parlem de voluntats polítiques, no? Perquè no acaba de ser política qui decideix cap on van els diners. Doncs ara mateix no és una preferència, no és una inversió que s'estigui fent a alt nivell, almenys. Aleshores, és una cosa que és una assignatura molt pendent.
Sí, molt això bé. Passa bastant sovint, no, amb aquests temes de gènere, que hi ha moltes declaracions polítiques i molta bona voluntat, però a l'hora de posar-hi recursos, posar diners i posar capital humà, doncs costa més, no? I amb això dels cursets també a vegades ens pensem que fent un curset o fent una xerrada en un dia ja ho tenim aclarit, això, i potser hauríem de repensar currículum, repensar la manera en què presentem moltes coses, que no són només anar a fer una xerrada un dia d'explicar als més joves doncs, que hi ha diversitat, no? Que és potser normalitzar aquesta diversitat el que buscaríem.
Va, fem una cosa, informació de servei per als pares i mares, doncs, encarregats de l'educació dels seus fills, de manera que es treballi o s'intenti madurar ja a casa, no únicament cedir la responsabilitat als polítics i a les escoles, que a la vegada els adults s'ho creguin i construeixin com a humans els més petits. Quin consell els podríem donar? Què hauríem de dir? La paraula respecte s'entén molt fàcilment, però de la mateixa manera que, Olga, en recomanaves una sèrie, per exemple, ara tot just fa una estoneta, què podríem demanar que fessin els pares i mares que a aquesta hora de la tarda tinguin sintonitzat el carrer Major?
Sobretot, no preguntar-los a les nenes si ja tenen nòvio i als nens si ja tenen nòvia, perquè això és una cosa que ens hi fem a nens molt, i nenes molt petits i ja els estàs implantant una normalitat heteronormativa, no? Que valgui la redundància, i petits gestos així, no? No donar per suposat res i no donar per suposat tampoc que doncs, als nens els agraden unes coses o a les nenes unes altres, i també a l'hora d'expressar el seu gènere, no? de que siguin donar una llibertat i no jutjar a l'hora de que doncs, si un nen es vol fer cues, doncs endavant i que siguem una mica respectuosos amb els nens i nenes i la seva llibertat, i també que és això, que els eduquem amb la diversitat una mica.
Jo el que diria també és que es practica molt amb l'exemple. Aleshores, inevitablement, els nens sempre acaben imitant el que acaben fent els pares i mares. Aleshores, difondre el respecte penso que és una cosa que pot ajudar no només en el tema que estem parlant ara o en temes feministes, sinó en tot, des de consum, sexualitat, és que infundar el respecte a nivell personal i a nivell de la resta de les persones practicant amb l'exemple i el que comentava l'Olga, no tancar-se a que les coses són blanques o negres.
Noies, ho haurem de deixar. Falten menys de 2 minuts perquè siguin en punt 4:45 de la tarda i hem de descobrir la banda sonora d'aquest dimarts i conèixer els propers protagonistes. Avui un nou festival que s'està coent al nostre territori. Abans, però, m'agradaria preguntar-vos, vau poder seguir ahir la declaració institucional que va fer el president Torra? En ser inhabilitat? No parlarem de política, no patiu, eh?
Jo per assumptes personals no vaig poder seguir. Avui, ràpidament, quan he acabat de treballar, he intentat llegir 4 coses, però ahir no vaig poder seguir.
Olga.
Jo tampoc ho vaig seguir, tampoc m'interessa massa el tema aquest institucional, però sí que parlem del tema de la repressió i el dret a l'autodeterminació, que és bastant interessant, també. Però no, m'agradaria també recordar que hi ha moltíssima gent encausada per aquests temes que potser no arriben tant de suport mediàtic.
Us ho explico simplement perquè nosaltres la vam seguir en directe, aquesta declaració institucional, la vam oferir al carrer Major, i la declaració vista a través dels mitjans audiovisuals que feia el president Torra des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, amb un plànol molt tancat, deixa veure el president Torra i conto fins a... He buscat ara la imatge del plànol. Un,
sí.
Dos, tres,
eren tot
quatre,
homes,
cinc,
no? Em sembla, sí.
Sis consellers. Totes les conselleres arraconades, podríem dir. Vaja, a mi em va cridar moltíssim l'atenció, tant bon punt ho vaig veure. Després hem de dir que es va obrir una mica el plànol i van aparèixer en pantalla també les conselleres. Descuit, és alguna cosa que ha estat intencionada? al final tendim ja...
Reflex de la normalitat. Al final, qui se li dona importància i qui té càrrecs importants i ocupa l'espai central, tant políticament com mediàticament, són els homes. Així que, si no ho fan expressament, doncs, els que surten darrere solen ser homes o molt poques dones en comparació amb el número d'homes que solen sortir.
Normalment els àmbits de poder, no, ja s'acostuma més a, i acostumen a predominar els homes, doncs és inevitable que en imatges d'aquest tipus acabin apareixent més homes o bàsicament homes.
Déu-n'hi-do, per reflexionar, vaja, ens feu reflexionar sempre que ens acompanyeu, cosa que ens satisfà. Tant de bo el missatge arribi més enllà, doncs, de les zones de ràdio que transmeten al carrer Major tot el nostre camp de Tarragona. Marta Oller i Olga Muntades, gràcies un dimarts més per acompanyar-nos. Que acabeu de passar un molt bon dia i fins d'aquí a 15 dies. Serà ja el mes d'octubre, 13 d'octubre.
Que vagi bé.
A reveure.
Adéu.